Doncs com cada dissabte engeguem sexualitat femenina amb la doctora Jassi Molins. Bona nit, Jassi.
Bona nit,
Sònia. Com va tot?
Doncs mira, aquests dies molt enfeinada.
Molt enfeinats, tot bé per això, no?
Sí, pel tema de la Setmana Cultural, que s'han fet coses molt interessants.
I que ja acabem.
I que encara falta una mica, que animem a la gent que s'apunti.
Que participi, no?
Que participi.
Molt bé. Doncs 25è programa. I avui de què parlarem, Jassi?
Avui parlarem la segona part del que vam encetar l'altra setmana i vam fer curt, no?, sobre la gordofòbia o grassofòbia i la dadisme, no?, o la, que quan la gent es fa gran sembla que la sexualitat ja s'hagi acabat, no? Uh-huh. I tot això relacionat amb la sexualitat, naturalment.
Evidentment. Doncs fem un resum dels 24 programes.
Sí, cada vegada és més difícil fer un resum,
sí, eh? Sí, sí, és veritat.
Bé, el resum cada vegada faig més, intento fer-lo més ràpid, no? Les primeres programes els vam dedicar a l'autoconeixement, no? Perquè és bàsic i perquè encara les dones, no? Doncs tenim molt, molt recorregut per fer. I després, a més de l'autoconeixement, del que és el sol pelvial, la vulva, etc, etc, com fer l'amor amb una mateixa, no? I això és interessant perquè des de la societat no ens han animat mai a fer-ho, no? Els nens des de petitets tenen molt visible el que són els seus òrgans genitals externs i a més, doncs, no, si es comencen a masturbar, doncs vol dir que són homes, no? En canvi, les dones, tot això queda molt amagat. Llavors, passem per l'orgasme, passem pel sexe en parella, les diferents modalitats, també temes relacionats amb la menopausa, algunes diversitats, com sexualitat en parelles lesbianes, alguns problemets que tinguin solució, com per exemple el vaginisme, etc. Ajudes, no? Ajudes, joguines, tot això, com poden ser les lectures, joguines, pel·lícules, etc. Perquè l'òrgan sexual per excel·lència és el cervell i aleshores tot allò que faci, no?, que estimuli la imaginació és bo per la sexualitat. I també, per què no, utilitzar doncs, aparells com, i joguines com vibradors, etc. No? Mira, aquí, deixeu-me fer un comentari, que no sé si el vaig fer en el seu dia, però m'agrada molt el símil, que és que a vegades hi ha encara molta gent que diu no, jo tot natural, o per part de la dona, o per part d'ell, o els dos, o el que sigui. No? Jo sempre els hi pregunto, encara aneu a rentar el riu? O renteu el safareig, o teniu rentadora. Perquè hi ha molta gent que no té rentaplats, però jo crec que no hi ha cap casa que no hi hagi una rentadora, no?
Segurament.
Per què no utilitzar la tecnologia moderna, no? Uh-huh. Bé, a més de tot això, doncs vam parlar també de diversitat, les diferents possibilitats en la sexualitat, com estimular els sentits, perquè moltes vegades la sexualitat està molt centrada en l'àrea genital, però perquè tot plegat sigui molt més plaent, val la pena doncs, tenir en compte tots els sentits i entretenir-se, sobretot entretenir-se. Vam fer un programa especial que era la infidelitat de la dona. Per sempre s'ha parlat de la infidelitat dels homes, doncs no, vam parlar de la dona. I ja l'últim programa és el que continua avui, que és sobre la gordofòbia i tot això.
Molt bé. Et sembla, Jassi, si comencem per unes preguntes?
Sempre per les preguntes.
Vinga,
que ens ajuden ens ajuden a aclarir coses.
Moltíssimes coses, jo crec que sí. Vinga, una oient ens diu que pesa molts més quilos que quan era jove, però que la seva parella actual no li importa i que la troba guapa, que això li ha fet millorar la seva autoestima. Diu que, en canvi, amb el seu ex tot eren retrets. I això doncs, ho volia compartir amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies per compartir això. I estic absolutament d'acord, no? Perquè moltes vegades és això, no? En realitat és acceptar el propi cos, la pròpia imatge, que no tots som iguals. I també sí que vull dir una cosa, no? Això que expliques és molt cert, no? Moltes vegades nosaltres ens autoreafirmem en funció del que ens emmirallem amb els altres, del que els altres ens veuen, del que els altres ens diuen. I això, com que vivim en societat, està fantàstic, però també hem d'aprendre a que no depenguem tant dels altres, no? Ni de la parella, sí que és cert, no?, que hi ha algunes parelles, no?, que són com devastadores, no? Jo recordo una noia molt joveneta, plena de complexes, i que deia que tenia les cuixes grosses. En aquell moment estava bastant prima, excepte les cuixes, que les tenia una mica més grosses o lo normal, perquè no tots som iguals. Hi ha gent que té, més cartutxeres, hi ha gent que té més pit, hi ha gent que té més panxa, hi ha gent que... etcètera, no? I llavors se li deia, bueno, i això per què? I era que la seva parella actual, en aquell moment, li deia, no? Ei, tens les cuixes molt grans. I jo dic, i per què tu no li vas i li dius que si la té petita o la té llarga? O jo que sé, que normalment això no ho fem, no? Perquè som persones considerades i, a més això, hem d'aprendre a normalitzar els diferents cossos i diferents maneres, i tots tenim uns trets comuns, però també tenim trets diferencials. Gràcies per compartir per això aquesta reflexió.
Que està molt bé la diferència, però no la distinció.
Això mateix.
Una altra pregunta. Diu que està d'acord que tot i ser gran, que pot gaudir d'una bona sexualitat, especialment sola, però que té un problema de sequedat vaginal i que és difícil mantenir relacions amb un home perquè li fa mal la penetració. Què puc fer? D'aquest tema n'havíem parlat, també.
Sí, però fem un repasset.
Home, i tant que sí.
Primera, tornar a repetir que no tot és la penetració, i no és obligat. Però tot i així està bé, si un vol fer un coit tradicional, no?, amb penetració està perfecte, i per això tenim ajudes, no? Sí que és cert que a partir de la menopausa no totes les dones és igual, però n'hi ha algunes que tenen més sequedat de les mucoses, no? Aleshores, primer, utilitzar lubricants, que n'hi han de molt bons i que valen la pena i que, bueno, i a més, provar diferents, perquè a vegades jo m'he trobat amb alguna amiga que a vegades m'ha demanat consell de recomanar un i no anar-li bé i després un altre, perquè, per exemple, quan s'utilitzen joguines sexuals, si són joguines que es fiquen a dintre la vagina, doncs sí que és recomanable utilitzar algun tipus de lubricant. Recordar que silicona amb silicona es mata. O sigui que quan és una joguina de silicona, que les bones són de silicona, s'han d'utilitzar lubricants d'aigua, no lubricants de silicona, sinó sí que es pot utilitzar. Però s'ha de provar diferents marques, tant ja sigui de farmàcia com de sex shop, i que trobar aquell que un li vagi bé. De totes maneres, també cal dir que el que és important és fer l'entrenament de la musculatura del sòl pèlvic, que això ajuda a millorar la vascularització, o sigui, que arribi més sang a tota la mucosa, i això també provoca més lubricació, també provoca que la musculatura estigui en molt més bones condicions. I això es pot fer fent exercicis només, però també és molt recomanable utilitzar boles xineses o altres aparells d'aquests que van amb un comandament i que serveixen, no?, per fer contraccions i serveixen per estimular, i sobretot la vibració estimula la circulació. Molt recomanable, i això a la llarga té beneficis directes sobre la sequedat de la vagina.
Anem amb una altra pregunta, l'última en aquest cas, és una opinió. Diu que malgrat tot el que es diu que t'has d'estimar tu mateixa i que l'edat i el pes no importa, diu aquesta oient que creu que si ets prima i jove ets molt més atractiva i que si no és així ho tens més difícil per trobar parella. I que aquesta, doncs, és la seva opinió.
És l'opinió de la majoria, no? Perquè això ens ho ha fet creure la societat, no? La societat ens ha arribat a matxacar tant sobre això, no? Mira, deixeu-me comentar una cosa, perquè té relació amb tot plegat, que hi va haver una xerrada molt interessant dins la Setmana Cultural que parlava de les diferències de gènere en la salut, a la salut de les dones, principalment. Diferències de gènere, diferències, però també, sobretot, desigualtats. Una diferència seria, doncs, les dones tenim matriu i ovaris i els homes tenen pròstata, i això és una diferència, som així biològicament diferents. Però una desigualtat seria el diferent tractament respecte a la salut, respecte a la societat, que això té un impacte sobre la salut. No m'allargaré, però sí que faré una incidència en què hi ha un maltracte estètic. Això vol dir que hi ha l'operació Bikini, que a partir de la, sobretot la primavera, no, ja comencen els mitjans de comunicació a oferir-nos una quantitat impressionant de diferents productes, des de la propaganda, però també des dels programes, moltes vegades, no, s'estimula això, no, de que hem de ser joves, guapes, primes, etc, etc, normatives. I clar, recordo una vegada un anunci del Body Shop que deia que de top models n'hi havia 2 o 3 i que la resta de 2 o 3 milions de dones doncs teníem Michelins, no? O alguna cosa, no? Per tant, és un tema de reflexionar sobre això i de mica en mica anar-se acceptant tal com un és, i a partir del moment que un s'estima més i es troba millor i es reconcilia amb el propi cos, és com si s'encengués el semàfor verd, eh? Llavors ja anem amb el semàfor verd i per tant és molt més fàcil trobar una parella si és que la volem, eh? Vull dir, perquè no és necessari tenir parella aquesta vida, no? però està bé també, totes les possibilitats són bones, però clar, si anem amb el semàfor vermell, perquè no ens agradem, perquè no ens estimem, perquè pensem que el nostre cos no és bonic, és més difícil trobar parella, o sigui que no depèn d'això. Depèn més, perquè a més hi ha de tot, hi ha persones primes que no tenen parella, persones que són molt grasses i que sí, que entenen i que són felices. A partir d'aquí començarem ja el programa d'avui.
Molt bé.
I primer el començarem explicant una mica un conte.
Molt bé.
Bueno, és un conte bastant conegut, però per si algú no el coneix, i després a partir del conte us explicaré un concepte. Però primer començo pel conte, no sé si sóc molt bona contadora de contes, però intentaré ser breu, no? Quan els circs tenien animals, ara em sembla que cada vegada menys, o ja està prohibit, no sé exactament, no? Un pare va portar un fill al darrere del circ, no? A vegades es podien visitar els animals, que estaven allà amb gàbies, o estaven lligats, etcètera, no? I va anar el pare i el fill. Normalment vas al circ quan tens nens petits, perquè després no hi acostumes a anar, no? Doncs el nen li va cridar l'atenció que un elefant molt gran, gegant, bueno, és que els elefants són molt grans,
sí,
no sé, pesen 2 o 3 tonelades o no sé quan pesen.
Una borrada.
Sí. Doncs un elefant molt gran estava lligat amb una estaca molt petita. I diu, bueno, però escolta, com és que està lligat amb aquesta estaca i no amb una, només amb una estrabadeta, doncs seria capaç d'alliberar-se i sortir, si volgués, no? I aleshores el pare li va explicar al fill, diu, és que això ve de que quan l'elefant era petitó, el van lligar amb aquesta mateixa estaca, amb una estaca petitona, perquè era petitet i pesava poc, i amb una estaca petiteta ja en tenia prou per estar allà lligat i no marxar. Diu, llavors, esclar, quan era petit, a més a més els cadells de qualsevol animal intenten, doncs, moure's, no? Perquè és la seva naturalesa, la naturalesa de tots els sers vius, és bellugar-se. I fan intents, feia intents d'alliberar-se de l'estaca, però clar, com que era petitó no ho aconseguia. Aleshores, què va passar? Doncs que va ser que li van fer un condicionament i l'elefant va anar creixent, i ja no va intentar mai més alliberar-se. El concepte això se'n diu indefensió apresa. És el mateix concepte, per exemple, que els esclaus, no, a l'època de l'esclavisme, doncs intentaven, al millor a l'inici, no, d'escapar-se, no? Però jo sempre m'ho havia plantejat, i perquè no s'escapaven, perquè moltes vegades ells eren molts i el capatàs o l'amo era un o dos. No aconseguien que per la força, sinó perquè al final els hi feien creure que aquella era la seva vida i que no hi havia una altra possibilitat. Sempre hi havia alguna excepció, eh? I a la societat moltes vegades actuem d'aquesta manera, amb el tema que se'n diu indefensió apresa. Ja no intentem les coses perquè pensem que no són possibles. Aleshores, això com ho lligo amb el comentari anterior i amb la sexualitat en general i amb el tema d'avui? Clar, si ens hem passat anys i anys i anys, no, que ens han fet creure, no, de que sí, que el teu cos no és maco, que la vulva tampoc, no, vull dir, sobretot els primers programes, no, que deia que totes les vulves són diferents, que totes són maques, però clar, ens han fet creure que no, que allò que tenim allà baix és lleig, que hem d'estar primes, que hem d'estar guapes, que hem de no sé què més. I això, clar, ens ho han arribat a matxacar tant que de vegades, quan ha passat molts anys, tot i que de vegades a nivell mental, a nivell intel·lectual, a nivell cognitiu, pensem, bueno, però això és una tonteria, no? I a més, sobretot si ens comparem, perquè comparant, no? Per exemple, hi ha molts homes que tenen molta panxa, no? Per exemple, la doctora de la xerrada deia que hi havia més obesitat amb homes que amb dones, i en canvi tots creiem que és l'inversa.
Sí, sí, està clar.
Però ells normalment ho porten millor. Es fan en grans, tenen la panxa no sé què, perquè es belluguen menys, perquè beuen més cervesa, pel que sigui, o per la naturalesa, pel que sigui, i va, la majoria ho porta bé. I a vegades també reflexiono sobre la calvície, no? Hi ha molts homes que són calvos, no?
Sí.
Al principi suposo que els hi deu fer ràbia, no? Perquè a la gent li agrada tenir cabell, no? Però després s'acostumen i a més va venir la moda aquesta de pelar-se tot el cap i bé, ho porten bé. En canvi, una dona que perdi cabell és molt més dramàtic, no?
Mm-hmm.
Llavors, amb això què us vull explicar? Vull explicar que reflexionem sobre això, no? De que moltes de les coses que ens passen no és perquè sigui la nostra naturalesa, el nostre cos, el nostre no sé què, sinó que és des de fora que ens han inculcat. I no és fàcil dir allò que a vegades, per exemple, hi ha molts llibres d'aquests d'autoajuda que diuen pues llegeix-te cada dia una frase dient soc guapíssima, soc guapíssima. Si no t'ho creus, això pot ser que encara t'estressi més. Sinó que simplement mirar-te al mirall i centrar-te en allò que sí que t'agrada del teu cos. I després dir, m'accepto i m'estimo tal com sóc. No que sóc guapíssima, no que estic com un trenc, perquè això potser no és creïble, no ens ho creiem, no? Però sí que podem centrar-nos en el que tenim, no? I després també una altra reflexió. Quan ens mirem a les fotos, moltes vegades no ens agradem, no? La majoria de vegades. Per què? Perquè és una cosa estàtica. O sigui, fem allà la foto, millor intentem somriure, però tot i així és una cosa estàtica. Els altres no ens veuen d'aquesta manera. Els altres ens veuen quan nosaltres somriem, quan nosaltres en parlem, quan nosaltres ens expressem, quan ens comuniquem, a més de les paraules, fem servir les mans, fem servir el cos, no? I tot això, no, fa que a vegades una altra persona, doncs, per exemple, a vegades jo tinc amigues, no?, o qui sigui, no?, que dius, va, si tu analitzessis fredament, dius, home, sí, té el nas una mica gran, no?, però potser té uns ulls preciosos i tu, quan és amiga teva, només li veus els ulls, no li veus que el nas el tingui gros o no el tingui, no?, és el conjunt, aquella persona que tu t'estimes. I va, totes aquestes reflexions, mica en mica. O sigui, no és fàcil passar de que no m'agrado a dir ara m'agrado molt, això no és fàcil, però sí que mica en mica ens podem anar reconciliant amb el nostre cos a partir de totes aquestes reflexions.
Molt interessant, Jacint. Continuem.
Sí, farem un repàs molt ràpid de l'últim programa, per si algun oient no va sentir.
Uh-huh.
És el primer fase de la primera part del programa anterior vam parlar, doncs, de la gordofòbia, no? I què és la gordofòbia? És el nom que es coneix, o rebuig, o l'atac, o la discriminació cap a les persones amb sobrepès o obesitat. Però aquí que havia de fer unes reflexions, les diré molt llarga, molt ràpides, que és, per exemple, l'índex de massa corporal, que és amb el que moltes vegades els metges tenen, no? A partir d'aquí és un sobrepès, a partir d'aquí és obesitat. Doncs això és una mesura que es va inventar un matemàtic fa molts anys i que té moltes biaixos i moltes coses a discutir. O sigui que jo animo que la gent no es passi la vida pesant-se ni mirant-se el seu índex de massa corporal, sinó que en tot cas es plantegi petitíssims objectius de dir, doncs mira, jo què sé, em trauré una llesca de pa per sopar i durant una temporada només fas això i prou. O, per exemple, si veus quatre cerveses, doncs en veus tres. O coses petites que són les que realment fan la diferència a llarg termini. Llavors, una altra reflexió és que l'obesitat és una malaltia o un factor de risc. En realitat és un factor de risc i és mirat en globalitat, no personalment. Què vull dir amb això? Que també això és igual que el colesterol, la hipertensió, tot això són factors de risc. Esclar, si en tens molts, doncs tens més números de tenir algun problema. Però, de vegades, un factor de risc aïllat no vol dir res. I recordo, no, que és millor ser feliç que no pas, si hem d'escollir, no? Entre pes i felicitat, és millor decantar-nos per coses que ens facin ser feliç, que això sí que allarga la vida. Més cosetes. A veure, normalment els metges, la sanitat és molt discriminativa i només veu el pes i de vegades tracta malament els usuaris, no? O els diu, no, perds pes, no cal que parlem ni del teu mal de genolls ni d'altres coses. O sigui que ens hem de defensar contra això. També hi ha condicionants i estudis que diuen que el pes és una cosa que moltes vegades genètica, constitucional, ambiental, que va molt més enllà de la voluntat. O sigui que, tranquils, que de vegades només amb la voluntat no aconseguim els canvis i això és absolutament normal. L'obesitat també depèn dels diners, és un tema social. Això està claríssim, per exemple, als Estats Units. A les persones negres de classe pobre estan molt més obeses que la gent rica que viuen a Manhattan, per exemple. Les dones són les principals afectades per aquesta gordofòbia quan, estadísticament, hi ha més obesitat amb homes que amb dones. O sigui, sempre les dones patim més, tot plegat. Després hi ha el gran negoci de les dietes, dels productes, dels liftings, d'aquests, això que va per la cel·lulitis, l'estètica, aquí és tot un altre món, que ja ho deixarem aparcat, però també és una reflexió, i que moltes vegades tot plegat pot conduir a coses molt més greus que l'obesitat, que és com els trastorns alimentaris, com l'anorèxia, bulímia, tot això, que això sí que et pot jugar a la vida. Bé, prendre consciència de tot plegat fa que ens prenguem les coses amb més calma, que els canvis els fem molt petitets i que fugim d'aquestes dietes miraculoses perquè el que fan és els efectes jo-yos i sobretot també demanar respecte, no? Respecte als companys, a tothom. Hi ha un costum que també mica a mica l'hem d'anar erradicant, que és que quan tu et trobes una amiga que fa temps que no l'has vista, li dius, ai, que et ve, que et veig, que t'has aprimat, sempre és, que t'has aprimat. Independentment de que t'hagis aprimat o no, no sé si és que l'altre et veu així o t'ho diu per alegrar-te les orelles, però això és contraproduent, no? Vull dir, podem dir altres coses. Escolta, et veig molt bé perquè quins projectes tens últimament, no? Què has fet de... quins viatges has fet, no? No tot plegat, no? Vigilem molt amb tots els mitjans i les xarxes, i només ens apuntem amb aquelles que ens estimulin a estimar-nos una mica més, no? O acceptar-nos una mica més, no a les contràries, no? Això en quant a la gordofòbia. En quant anem a l'altre apartat, que a vegades van de la mà o no, que és l'edadisme. Hi ha una discriminació per l'edat, perquè la norma és ser jove, prima, guapa, ja ho he dit abans, és sempre...
Genial, no?
Sí, és la norma social. I requereix un temps, anar a fer un canvi mental. Jo puc dir ara aquí públicament que tinc 71 anys, que em sento millor ara que potser fa 10 o que fa 15 o que fa 20. I és perquè també jo he fet un procés personal, he passat molts anys estudiant psicoteràpia i coaching i fent molts cursos. I clar, jo
sí, de tot... fet l'autoconeixement és essencial per tot.
Exacte. I a mi m'ha anat molt bé a nivell personal, perquè primer has de canviar tu abans de sí. Demanar canvis als altres, no? I no sé, no? És que és més l'actitud o com te sents. Perquè moltes vegades, mira, en els tests que es fan, per exemple, de felicitat, hi ha 50.000 tests, però al final sempre s'acaba amb 5 preguntetes amb com te sents tu de feliç. O, per exemple, amb la salut és igual. O sigui, pot haver-hi diferents paràmetres que et preguntin tens la pressió alta, tens no sé què, però al final acaben dient com et sents tu de salut. I llavors, a vegades, hi ha persona que té coses, qui no té, no? I sobretot quan et fas gran. Però dius, com et som? I dirà, bé. I en canvi n'hi ha altres que tenen doloreta, no sé on, i molt malament. És una cosa molt subjectiva i és una actitud, bàsicament. Em va agradar l'altre dia també una companya d'aquestes del grup excursionista que diu, em fa mal el peu, parlàvem de que ens feia mal els peus, no?
Sí.
I tinc una tendinitis, diu, però un dia vaig parlar amb el meu peu, li vaig dir, bueno, passo de tu. Sí, perquè havia provat molts tractaments, és que moltes vegades hi ha una dita, era del Voltaire, que deia que el metge entretén el pacient mentre la naturalesa fa el seu curs. No amb totes les malalties, però n'hi ha algunes que sí, que tu al final deixes de fer-li cas i quan li dona la gana et marxa aquell mal. I no hi ha un remei miraculós, no? Bé, doncs seguint amb l'edadisme tenim doncs, que... I la sexualitat, clar, si tu et sents gran, que ja no estàs al mercat, que ja no et pots ni masturbar-te, doncs malament. En canvi, doncs sempre recordo no, l'activista, la Betty Dodson, no, que és una pionera de la masturbació dels anys 70 als Estats Units, que va morir amb 91 anys i fins a l'última hora ella va estar promovent que la gent es masturbés, no? I reivindicava no, això, no, que el cos de la dona que té la capacitat de tenir orgasmes doncs, fins als darrers dies de la vida no? I gaudia d'una sexualitat plena i moltes vegades fins i tot millor. És que hi ha el mit aquest que sisplau, no, després de la menopausa no s'acaba res, pot començar. Si resulta que potser a partir de la menopausa ja, no, ja has criat els fills i tens més temps per tu, per exemple, i tens més temps per tu i més temps per tancar-te a l'habitació i experimentar amb tot el munt de coses que hem parlat en aquests darrers programes.
I tant.
Vull dir que és una bona oportunitat. És que es depèn de com mirem les coses, no? És allò de veure el got mig ple o mig buit. Jo em puc centrar en que a vegades em fa mal el peu, em fa mal el maluc, em fa mal les palles, etcètera, no? O puc dir el contrari. Mira, jo vaig tenir la sort, comparteixo, a mi m'agrada compartir coses meves, no em costa gaire. Fins als 50 anys, fins a la menopausa, havia tingut moltes migranyes, jo, relacionada a quan tenia la regla, o també amb l'estrès laboral, o que sigui, tenia migranyes. Bueno, també és una mica hereditari, una tia també en tenia molt. A partir de la menopausa em van desaparèixer completament. I tinc una altra, la millor amiga meva, que li va passar exactament igual. En canvi, clar, això no és una norma. Tinc una altra millor amiga que li va passar la inversa. A partir de la meva va començar a tenir mals de caps. Però clar, aquestes migranyes d'aquesta última amiga tenien molt a veure també amb la feina. Vull dir, ara que s'ha jubilat...
Ja no en té tanta.
Pràcticament no en té. O sigui que això, que realment pots gaudir, no, encara que facis anys, fer-los amb dignitat i passar-t'ho bé, no? Per tant, no sé, no? Vull dir, jo animo molt que penseu això, no? Que tot la societat, els mitjans de comunicació, les pel·lícules, tot va molt enfocat a gent jove, guapa, no sé què, però que ja hi ha unes petites experiències, no? I algunes, per exemple, artistes valentes, no? Com per exemple Emma Thompson, que va fer una declaració en què ella es negava a posar-se coses a la cara, botox ni aquestes merdetes, perquè és que realment, no sé si heu vist mai algun artista que es posa coses a la cara...
Queda molt artificial, eh?
Queda inexpressiva, o sigui, és millor tenir arrugues, però naturals i ser tu.
Sí.
I després això, no? O sigui... Tenir que moltes de les coses que ens passen són de la societat i nosaltres el que hem de fer és experimentar i ser conscients, reflexionar i experimentar amb nosaltres mateixos. I segueixo recomanant les cites soles. Això és perquè sempre anem mancats de temps i les dones encara més, però de veritat... recupereu algun podcast d'aquests.
Clar que sí. I poseu-vos al dia si no ho esteu.
Això mateix.
Ja sí, gràcies. Tornem la setmana vinent.
Molt bé, fins a la setmana vinent. Adéu.